11 i 9 minuts, 6 i 9, amb tots valtros, en Paco Pérez, psicòleg, en una nova edició d'aquests meravellosos anys. Avui, per preguntar-nos què hi ha a l'altra banda de la porta i com podem entendre els nostres adolescents. Molt bon dia, Paco!
Bon dia, Pepo. Un plaer tenir-te avui a la de partener.
Mutu, un plaer mutu. Escolta'm, em sembla molt gràfic com planteges avui la secció, no? L'altra banda de la porta, perquè moltes vegades segurament els pares ens trobam amb una porta física o a vegades metafòrica a l'hora de voler connectar, entendre, que ens expliquin coses als nostres fills adolescents.
Correcte. Una de les feines més polides que estic fent, no? com a terapeuta o com a acompanyador, no? de famílies, precisament és aquest, no? I cada vegada és algo que sento més, no, potser l'etapa també la que estic visquent, no? com a pare, una cosa molt més propera, no? I molt més necessària, és la d'entendre, no? que hi ha a l'altra banda, no? de la nostra família, que en aquest cas són els nostres fills adolescents que estan creixent. I hem fet referència alguna vegada també en aquesta secció, no? la facilitat amb la que ràpidament ens oblidem que nosaltres vam ser adolescents i de les nostres necessitats, de les nostres històries, no? Avui el que vull compartir amb els nostres oients és això, que hi ha a l'altra banda d'aquesta porta i algunes idees per poder entendre que no és... És a dir, no faig això per fer-te la vida impossible i per posar-te les coses complicades, sinó que les faig perquè tinc una necessitat de fer-les i perquè necessito que m'entenguis que aquesta necessitat moltes vegades és vital i és necessària per créixer i per viure la meva vida com a persona adulta en un futur. ¿Vale? Imagina que la teva nena ja té 15 anys i, no, i que ja no vol anar als dinars de família i que tot el que li dius li molesta o tot el que tu fas li molesta, però un dia et demana que li facis una truita francesa com la que sempre li feies quan tenia 7 anys. I et preguntes, qui és aquesta criatura? Et preguntes, on ha anat a parar la meva filla amb aquesta pregunta, no? Què està passant? I, bueno, anem a respondre què pot estar passant en el cervell d'aquesta persona, no? Des d'un punt de vista, m'agradaria compartir amb altres, no? Què és el que està passant en el cervell d'aquesta persona que està creixent des d'un punt de vista neuronal, des d'un punt de vista de neurotransmissors, des d'un punt de vista identitari, no? Des del punt de vista purament cerebral del cervell de l'adolescent, la transformació que viu aquest cervell és brutal. Brutal, no? Passen moltíssimes coses en aquesta màquina de precisió que tenim els humans. Es reorganitza aquest cervell, es reforcen connexions importants entre neurones i se'n desfan d'altres, no? Que diríem que són neurones o que són cèl·lules que no s'utilitzen gaire, no s'han utilitzat gaire en aquest procés, no? Que has viscut prèviament com a infant, no? És a dir, diríem que tenim tot el disc dupler preparat perquè s'activi i allò que no s'ha anat activant perquè no ha estat necessari pel nostre desenvolupament, no? S'elimina. El cervell fa un exercici, fa un procés de poda sinàptica. Bàsicament, és a dir, no fa connexions neuronals que ja no siguin necessàries fer-les. Per tant, imagina't que aquesta poda sinàptica també és una feina, no? De dir, és com si tu ara dius, vaig a netejar el jardí, no? Perquè hi ha coses que ja no m'agrada com estan, són arbres que no tenen sentit que hi siguin aquí. Pues et dediques a fer aquesta feina, és una feina de dir, ostres, que guapo que està quedant, però n'hi ha una altra feina. I l'altra feina és la de dir, què faig amb tot això que ara tinc podat i què tinc aquí abandonat? Pues, hauràs de cridar camions, hauràs de cridar alguna mica que, no, que et despegui això, perquè si no ho fas, quedarà tot allà abandonat i pot ser susceptible de que alguna vegada pues, pateixi un incendi o alguna cosa.
Té lògica, no? Aquelles habilitats que no hem fet servir, que no hem desenvolupat, acaben desapareixent.
Exactament. Des del punt de vista també dels neurotransmissors, i aquí parlarem d'un element que bueno, ara es parla moltíssim, no? Que és la dopamina, i molt relacionada amb tot el sistema emocional. Bueno, el que hi ha és un augment evident, un augment clar d'aquesta activitat del sistema de la dopamina. Què és el neurotransmissor bàsicament relacionat amb el plaer i la motivació? Això fa que els adolescents busquin, tinguin la necessitat de buscar experiències noves, riscos, sensacions fortes. I així s'explica en part els canvis d'humor i aquesta impulsivitat. Per la necessitat constant, no?, provocada per aquesta mateixa dopamina, per aquest augment d'aquesta dopamina, d'anar buscant aquesta idea de plaer. No? Per això, a vegades, quan no s'entén, no?, que sigui tan vital que un nen, una nena, o en aquest cas un adolescent, vulgui quedar-se 5 o 10 minuts amb un grup d'amics, amigues a la plaça o darrere de la biblioteca, però si són 5 minuts, però són 5 minuts vitals, perquè estan passant coses allà importantíssimes que jo no sóc capaç d'allunyar-me, no? O el mateix mòbil.
Uf.
Bueno, clar, està generant a partir d'aquest circuit dopaminèrgic la necessitat d'estar enganxat a tot això, i per això crea aquesta resposta.
Podem,
no?,
dir que el mòbil i allò que genera en el cervell dels éssers humans encaixa molt bé amb aquesta necessitat de plaer, de risc,
bueno,
dels adolescents.
És un accés rapidíssim, molt variat, de moltes maneres, i sobretot amb un concepte d'immediatesa bestial que el cervell... No sempre són els adolescents o són els adults. És que és el nostre cervell el que està dominant aquesta situació.
Fa anys recordo que en aquest mateix espai em vas comentar, dius que els adolescents encara no tenen desenvolupada una part del cervell que permet, diguem-ne, projectar cap al futur.
Bueno, correcte. És el que us volia explicar ara mateix. Pepo, volia recuperar aquesta proposta que tu em dius. És el cervell adolescent, i m'enganxo a el que m'estàs demanant, està molt centrat, no?, en activar una part del cervell, que és l'última que es desenvolupa, que és la del còrtex prefrontal. Aquest còrtex prefrontal és el que s'encarrega de la presa de decisions, del control d'impulsos, de la planificació, és a dir, tot allò que ens fa tenir el seny, no?, tenir... estar senyats.
O sigui, físicament, aquest component de seny en el nostre cervell arriba quan som adults i durant l'adolescència s'està formant encara, no?
Curiosament, ara tenia aquí una dada curiosa per comentar-te i m'enganxo el que m'estàs explicant, el cervell no acaba de madurar completament fins als 25 anys.
Caram.
Vol dir que moltes vegades estem demanant que el cervell de l'adolescent amb 15 o 16 anys funcioni com el d'un adult quan no, ni tan sols moltes vegades està desenvolupat com tocaria i tampoc s'estan produint les connexions neuronals suficients perquè hi hagi aquesta planificació, aquesta capacitat de judici que és important. És a dir, no està desenvolupat i al mateix temps el que passa és que s'intensifica l'activitat de l'amígdala, que és la glàndula relacionada amb les emocions. Per tant, no hi ha autocontrol perquè no hi ha encara aquesta capacitat desenvolupada i l'amígdala, donada aquesta entrada de dopamina, el que fa és activar-se a tope. Per tant, tenim un còctel guapíssim, no?, entre falta d'autocontrol i, per una altra banda, intensitat emocional a tope. És un moment clau per construir, evidentment, aquesta identitat i, per tant, qui sóc, què m'agrada, quin paper tinc en el món, és a dir, una necessitat de créixer impulsada per aquesta necessitat també, moltes vegades, biopsicològica, de créixer, d'evolucionar i, per tant, d'aquesta necessitat de buscar coses noves. No? Us he explicat aquesta curiositat, no, de que el cervell no s'activa fins als 25, perdó, no s'activa, no està del tot desenvolupat
fins als 25.
Fins a aproximadament 25, pot ser abans o després, no?
Això està molt bé, més que res perquè els pares ens posem ja la, diguem-ne, des del punt de vista en la postura de dir, bé, és que tampoc podem demanar, com diuen en castellà, peres a l'olmo.
Exactament, exactament. I una altra curiositat que m'agradaria compartir també avui en aquest espai és que els adolescents senten, tenen un sentiment, una sensació molt més intensa del rebuig social. Per tant, per això és important que el seu cervell doni, o en tot cas el cervell dona molta importància i molt valor a l'acceptació del grup. Algo que ja ens passa una mica a tots, Pepo. El no ser acceptat pel grup, el tenir un rebuig, però bueno, crec que és algo que ens costa admetre, no? Jo crec que no sentir-se partícip, no sentir-se que pertanys, no? És complicat, però és veritat que els joves tenen aquesta necessitat vital. I per tant, on està la gran majoria de conflictes dels joves que arriben a consulta per ser acompanyats en aquest procés i entendre què els està passant, que és una cosa superbonica? Bueno, pues la gran majoria no està relacionada amb els conflictes que tinc amb els meus pares, perquè no m'entenen, aquesta és la frase, els meus pares no m'entenen, i els conflictes que tinc amb els meus companys de classe o els meus companys d'activitat extraescolar, és a dir, els meus amics, el meu entorn, perquè no m'han convidat a no sé on, perquè no m'han dit que hi vagi no sé on, perquè ara la pijamada no he pogut anar. És a dir, és bestial.
Problemes en el camí d'acceptació grupal.
Exactament, exactament. I aquí és on arriba el conflicte. Curiosament, una altra cosa que volia compartir amb altres, també aprenen molt més ràpid que no els adults en molts aspectes. Per què? Perquè encara tenen molta plasticitat cerebral. Clar, i aquí és sempre un bon moment per estar disposats davant d'ells com a adults, com a pares. Per què? Perquè és el moment, bàsicament, de que tota la informació entri, tot i que ells no vulguin que entri. Vale?
No sé si arriba el moment de preguntar-te. Clar, ara ens està escoltant un pare, una mare, i pensarà, sí, jo estic encantat de voler-li ensenyar coses, però és que em trobo aquesta porta tancada que deies al principi. No? Com podem obrir aquesta porta?
Bé, jo crec que passa bàsicament perquè ells entenguin una cosa, no? I és que a l'altra banda de la porta tinc una persona que no em jutja, que em valida, que m'escolta, que m'entén i que té la suficient capacitat d'esperar el seu moment per poder dir la frase que toca.
Això es demana molt, eh?
Això es demana molt, però això és el que demanen ells.
Ho dic també perquè pels pares és un treball complex, no? No jutjar, validar actituds que no ens agraden i que en realitat no validam.
Bueno, jo sé que és difícil, perquè hi ha una necessitat protectora. També tenim, com a pares i mares, també tenim, evidentment, els nostres mecanismes, no? de supervivència, i una de les coses que ens fa sentir tranquils és la sensació de control. I aquesta sensació de control que volem tenir envers els nostres fills, moltes vegades el que fa precisament és tancar aquesta porta molt més. És absolutament natural que tinguem que encaixar aquestes dues necessitats. La de saber què és el que està passant i la de, per part de l'adolescent, la de deixar que facis el que jo vull fer. Perquè és absolutament natural, sana, diria. Però són dos mons que... Són dos mons que és d'una comunicació afectiva, una comunicació efectiva, sabem, no?, que si sabem tenir aquests elements que deia abans, no?, al final arribem, no?, a aquestes dues vies que es distancien, per dir-ho d'alguna manera, no?, dues vies de vida que es distancien de forma natural, arriba el punt en el que tornen a estar molt més paral·leles, mai juntes, perquè són dues identitats diferents, dues generacions diferents, però sí que són dues vies més o menys paral·leles, no? Bé,
Tens la sensació que en aquesta generació que ens toca viure a la distància és més gran que mai entre pares i fills per tota l'evolució de la tecnologia, la manera de comunicar-nos, l'entorn digital?
Jo això ho veig com a reptes. La sensació que tinc, jo aquí parlo des de la meva experiència, és que estem molt més a prop d'ells, els entenem millor. Això no vol dir que no hi hagi conflictes, baralles, discussions, absolutament normals, tensions. Jo crec que els pares en l'actualitat entenem molt millor el que està passant a l'altra banda de la porta. Estem més formats, som menys carques, tio. Saps?
Està bé unes paraules d'esperança. Has vist Adolescence, l'adolescència?
Estic en ello, però saps què m'està passant, Pepo?
Què?
És molt interessant. La
sèrie de Netflix.
Sí, la volia recomanar als nostres oients. És molt interessant com a anàlisi. Però m'està passant que la veig a la nit i que veig la psicòloga allà treballant i és com si jo em poso en modo anàlisi i dic, és que em canso, no vull treballar. És una sèrie que em cansa perquè...
Va molt de la teva feina.
Clar, és que va molt de la meva feina. I és interessant, la recomano. La recomano, però l'estic veient, però a vegades estic en paral·lel amb una altra sèrie que més de morts i coses d'aquestes, de crímens. Però és molt recomanable.
Algú per desconnectar.
Sí, exactament, algú per desconnectar, perquè si no és que ja està connectant.
A veure, en tot cas, si ens esteu escoltant i encara no l'heu vista...
És xulíssima, està molt bé.
Són 4 minicapítols.
Sí. Està molt bé. Jo la recomano, de fet la tenia aquí per recomanar-la. Per entendre, no, què és el que pot estar passant a l'altra banda d'aquesta porta si no estem atents, si no estem donant aquesta atenció.
Jo l'he vista, és una sèrie molt ben parida i justament una de les idees que he agafat d'aquesta producció de Netflix és que efectivament hi ha una distància important entre els adolescents d'avui en dia i els pares. Tu una mica fas un discurs d'esperança que ha rebat aquesta tesi, no? Però la sèrie va per aquí. Els pares diversos no s'assabenten de què està passant.
Evidentment,
hi ha famílies... amb els seus fills i el seu entorn digital.
Ho relaciono una mica amb això. Hi ha famílies molt desconnectades, no? Pares i mares molt desconnectats, que viuen desconnectats de tot això. Jo parlo d'aquests recursos que sí que crec que els pares en tenim. Una altra cosa és que els activem o no els activem. Però si ho penses moltes vegades... Almenys el que jo he viscut generacionalment és que els meus pares, per molt que volguessin, a vegades no tenien els recursos. No en sabien. Hi havia una voluntat de cuidado assistencial, que no ens falta res, que no ens falta res del que ells els podia haver faltat. Aquestes són les frases. Però potser no sabien donar-te una abraçada.
Escolta'm, hi ha qui ens escolta i quan tu deies home, és important que els pares no jutgem, que validem, que escoltem, que entenem, que tinguem paciència per donar la frase adequada, no? On posam els límits? On educam en tot això? Perquè clar, si no jutges, valides tota l'estona...
És compatible tot això que acabo de dir,
sí?
Amb el fet de posar límits. És a dir, en realitat, amb aquestes propostes que tu ara feies referència... les agruparia, no?, amb una paraula que és acompanyament. I fèiem referència ara fa unes setmanes en aquest mateix espai de la necessitat d'ajudar els nostres fills a tolerar la frustració, però això no és incompatible amb el fet de posar límits. És a dir, nosaltres tenim una necessitat d'educar, tenim una necessitat d'ensenyar els límits, però tot això es pot fer des d'una visió totalment enllaçada amb la necessitat de l'adolescent, i és que em diguis les coses, que em posis límits, però no jutgis tot el que jo estic fent, que entenguis el per què jo vull això, que no m'aixequis i per tant validis inclús l'emoció de frustració que pugui tenir, o que simplement estigui enfadat i avui no parli. És a dir, conviure amb un adolescent enfadat o emprenyat un dia, dos dies, bueno, crec que és un acte d'amor. És total un acte d'amor, de dir...
M'aferro això, eh?
Sí, a mi... Bé, jo no és un missatge d'esperança, crec que és un missatge tècnic, saps? En moments determinats, saps? És un missatge de necessitat, no? De dir, la vida anirà passant, els anys aniran passant... I jo, com a mare o com a pare, hauré de tenir clar, o hauré d'haver tingut clar, que en aquest acompanyament jo vaig estar, no vaig entrar en discutir en tonteries, perquè després discutir en tonteries evita que puguem parlar de coses sèries i coses importants. Posar límits és important, però fer-ho amb aquesta comprensió i no amb aquesta sensació de batalla constant, no? Pensem que hi ha una paradoxa, sempre en l'adolescent, que és que volen llibertat, però també seguretat. I els límits donen seguretat. Aquesta paradoxa dels adolescents és molt, molt i molt comuna i forma part natural del procés de créixer. Volen llibertat per prendre decisions, per explorar, per construir la seva identitat, però al mateix temps necessiten i molt sovint també desitgen, encara que no ho admetin, sentir-se segurs, protegits i guiats. I guiats i protegits és una cosa que dona els límits. És una cosa que dona els límits, ¿vale? Per tant, entendre, papis, mamis, és un missatge que dono molt en consulta, que tot el que passa a la vida de l'adolescent, aquestes cares de fonfonyades i aquestes males paraules, aquests mals moviments, no són contra tu, papi, mami, sinó que són necessaris fer-los perquè vull créixer. Perquè vull créixer. L'adolescència és una etapa intensa, plena de contradiccions, de descobriments i de transformacions, i sovint els pares el que fem és viure aquest moment com un distanciament, com una manera de trencar, no? Aquell vincle proper que teníem amb els nostres fills quan eren petits, ja el tinc controlat, sí. Fa el que jo, s'assembla molt a jo, li agrada fer això, no? Però cal entendre que no és un rebuig personal, no és contra tu, és bàsicament per créixer. I els adolescents, pues això, necessiten provar, qüestionar-se, desobeir, passar límits, provocar què passa, i a vegades, bueno, pues, depèn com ens agafi, en quin moment ens agafi com a persones, pues, ho veiem més com un atac personal cap a nosaltres.
Hi ha una conversa que es tenen molt amb pares de fills preadolescents, de la meva quinta, diguem-ne, que és que ara l'adolescència comença abans. És així? Quan comença l'adolescència?
Diríem que arriben... Bueno, aquesta és la gran pregunta, no? L'adolescència, en principi, començaria als 13-14 anys, no? Hauria de començar, abans tenim el que és l'etapa preadolescent. Jo el que estic detectant, Pepo, és que arriben amb més informació, tenen més capacitat de llenguatge, de reflexió, fan anàlisis molt potents. Ho he repetit en aquest espai moltes vegades. Jo crec que el cervell humà en els últims 50 anys ha evolucionat moltíssim, des d'un punt de vista ontogènic, no? Filogenèticament parlant, no? I crec que arriben amb més contingut, amb més capacitat, però amb les mateixes vivències. És a dir, no tenen les vivències, perquè això no s'ho poden saltar, no tenen les vivències suficients per donar-hi resposta a això que passa al cap. Per tant, és necessari que hi hagi un acompanyament lent, un acompanyament amb amor, per poder encaixar tot aquest coneixement, que jo crec que tenen més, amb el que es van trobant a la vida, que són aquestes vivències, i que nosaltres els hem podem ajudar a donar resposta, no amb aquella frase només de dir, ves, ja t'ho deia jo, sinó què és el que... La frase aquesta, ja t'ho deia jo, a vegades és molt punyetera, però és què és el que has après d'això que ha passat ara. I en tot cas, tu per dins i dius, ja t'ho deia jo. Però bueno. Bé, us convido, oients, a reflexionar sobre tot això. I jo crec que com a terapeuta és una de les coses més xules que m'estic trobant, no?, en els últims anys, i és poder fer aquest acompanyament a joves, entendre què és el que està passant en el món dels seus pares. Els hi explico, no?, que els seus pares ho fan perquè els estimen amb immensitat i que prenen decisions a vegades que també estan basades en les seves pors, les seves inseguretats i amb amor, no? I que, per tant, sentir-me allà al mig, també, on puc explicar als pares i a les mares, no?, de que els seus fills no estan actuant amb intenció negativa, sinó tot el contrari, volen créixer. Però sentir-me allà al mig és un... Bueno, crec que és un plaer és un plaer de vida com a professional.
Paco Pérez, psicòleg, moltíssimes gràcies una vegada més per venir avui aquí a Radio Illa en aquests meravellosos anys que no es repetiran, o sigui, els hem d'aprofitar.
Sí, exactament. Cuideu-vos molt. Adéu.